Dos quarts i sis d'onze, enfilem recte final els divendres aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Si no saps què fer, doncs tot de propostes, amb la Núria Ferrer, amb l'Òscar López, amb l'Àlex Gorina. Bon dia, benvinguts.
Bon dia, bon dia. Bon dia.
I avui amb dos convidats d'excepció, un que m'està fiscalitzant el guió, que és el director de... Ventura Pons, bon dia.
De formació professional, no?, de mirar guions.
Un bon lector transversal, allò, en diagonal.
I l'altre és el músic... No, home, no, que m'ha fet gràcia perquè estaves aquí tot seriota. Això m'ho fa també moltes vegades amb Vicenç Villatoro. Poses allò, o mous un paper, i però no està fet amb mala idea. Ben fet, així ens agrada moltíssim. Cris Joanico, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies
bon dia.
Per acompanyar-nos. Un petit, escoltem un fragment, va.
Aquest és el meu món. Tinc la dona molt malalta.
Ha estat ella, oi, la mala puta?
M'odia, oi?
Què vols que et digui? Sí.
Han arribat uns veïns que són d'una altra mena. Els fills porten problemes.
Tu ja has viscut el que havies de viure. I no intentis controlar-nos i posar-nos pals a les rodes perquè fem el que tu ni et vas atrever a fer quan eres jove.
Així comença el vídeo promocional de Forasters, pel·lícula de Ventura Pons, que s'estrena avui a les sales de cinema. Tornes a adaptar un text de Sergi Belbel, pels qui no ho sàpiguen, doncs és una cinta que parla de la immigració, presentada a partir d'un drama familiar, no?, que s'ambienta a Barcelona.
Sí.
Socorro.
Sí. Val. Molt bé, sí, d'acord.
Sí. No, bé, com sempre.
Era una mica doncs... per situar els oients.
Perquè... No, molt bé, perdona.
El que li agrada parlar aquest home, i tal, no m'estranya.
Ajuda'm, Corina.
Escolta, no.
Parla de moltes més coses, que consti,
Sí, sí.
Home, és una riquesa temàtica sempre al del impressionant, no?
Jo crec que hi ha un tema que s'ha de parlar molt, que és l'Anna Lizaran, la seva germana i el personatge...
La repetició de la vida.
De la vida, de la Lola Lizaran, i el que va representar Forasters teatralment, i per tant, que hagi acceptat fer la pel·lícula, doncs déu-n'hi-do, Ventura diu molt, eh?
Sí. No, a mi és que m'agrada molt el Bel, i trobo que sempre té una varietat temàtica que li pots treure molt de suc, no? Precisament amb aquesta... Perquè va, es diu Forasters, però parla no únicament dels forasters que venen de fora, sinó dels forasters que som nosaltres mateixos, no? I parla de la repetició de la vida, parla de la mort, però hi ha una quantitat. I a més, la riquesa aquesta de poder presentar dues societats, els 68 i ara, i poder anar endavant i enrere. Jo trobo que les temàtiques són molt bones, les històries són molt impactants, i després les realitats sempre són més fortes, però aquesta és molt impactant, i després que ell, les seves propostes teatrals lliguen amb un tipus de pel·lícules que a mi m'agrada fer, no? Que es basen més en saltar-te, diguem, la narrativa convencional, i treballar la deconstrucció narrativa, i fer un altre tipus de propostes narratives que són... Molt, per, a mi m'agraden, i això em ve del teatre i de
I l'ànima, i l'ànima, i l'ànima. On deixem l'ànima?
Home,
una de les coses més importants és l'ànima dels personatges i les vivències. Jo ho pensava, no? Parlant de l'Isabel mateix i altres personatges, per exemple, Joan Pere també viu dues èpoques diferents, però l'Anna fa dos personatges diferents, i el que és molt interessant és poder interpretar un personatge que és la mare i després un personatge que és la filla, que pateixen pràcticament el mateix, i pots viure allò, d'on vens i on vas, no? La conseqüència del que... han fet els altres, i que una mateixa actriu pugui fer aquests dos personatges és molt ric, precisament, no?
No, és brutal. I a més, remarca el tema de fons, que és la repetició de la vida.
O sigui, l'hem d'anar a veure.
Que sí, però a veure, els directors fem les pel·lícules perquè es vegin. Bé, primer les fem perquè ens agrada molt i perquè és la nostra vida, la nostra passió, i si no, rebentem, almenys jo, no? Uh-huh. Potser els altres ho fan d'una altra manera i tot és molt respectable. Però un cop l'has feta, les pel·lícules s'han de veure, i el cine.
Jo la veritat és que, si he d'insistir, és en el tema de l'analitzaran, en el tema de la dificultat enorme d'estructurar una cosa que teatralment funcionava molt bé, però el cinema té les seves pròpies normes i per tant, no es pot repetir la jugada de qualsevol manera. Ni l'analitzaran podia repetir la interpretació de la mateixa manera, perquè era una gran interpretació de teatre, però el cinema té la virtut de que immediatament posa en evidència allò que diem el teatro, que pot ser molt bona escena, però en pantalla pot cantar moltíssim, no? Uh-huh. I bueno, sortir-se'n d'això és un mèrit dels dos tremendo, no?
Moltes gràcies.
Presentem la pel·lícula, fa la crítica positiva, sí. Ja que més
no,
voleu.
Moltes no, moltes gràcies. No, no, jo estic molt content. Ara ja he començat a veure reaccions. I, a veure, pot agradar més o menys la història, però el que està molt clar és que és un impacte emocional tremendo, no?, que tenen els espectadors, que és el que es busca al cap i a la fi.
Heu seguit una mica aquests dies aquesta polèmica que hi ha hagut al Baix Segura? No, no ens ho deixem.
No? El tema de l'Albert Bel i de...
Sí, de l'Albert Bel, sí, precisament el País Valencià, és a dir, el Baix Segura, el País Valencià, on una mestra...
Esperpent pur, esperpent ibèric.
Sí, no? Com el cartell de la pel·lícula del diari de la ninfòmana prohibida
a Madrid,
sí. I aquí hem vist amb tota
normalitat. No perdré ni 5 minuts.
Però, ni jo tampoc, perquè no en tenim massa.
Ja m'agradaria, però a mi m'agrada parlar, ja ho he dit.
Però ara escoltem una de les peces del disc d'en Cris Joanico.
Tot de mi, i no ho vas prendre tot de mi. Que no ho veus, ara no té ni destí. Té els meus llavis, voldria perdre'ls. Té els meus braços, podria perdre'ls.
Content amb el treball?
Molt.
Tot, has donat tot de tu?
Quasi bé.
Tot el que, tot el que podia. Pel pròxim.
Tot el que podia, sí. No. Molt content de tornar a treballar amb l'original Jazz Orquestra del Taller de Músics, presentant un recull de temes populars, popularitzats per pel·lícules, per musicals, i temes que molta gent coneix, i poder fer doncs aquestes adaptacions en català i amb nous arranjaments, i poder doncs, no sé, vestir de llarg aquestes cançons, i a més ho farem en directe d'aquí uns dies. No?
Quan ho fareu en directe?
El dia 18 de desembre estem a l'Auditori, presentant aquestes cançons en col·laboradors i altres cançons de l'anterior disc.
És el quart en solitari? Quart, ja?
Sí, el quart o el cinquè, no me'n recordo. Sí,
jo tenia el quart, però sempre pregunto perquè m'han dit no, del cinquè. No.
Això?
Si vols una mà, faré tot el que em demanis tu. I si vols una altra classe d'amor, m'emmascararé per tot.
Versiones èxits com d'aquí, de Leonard Cohen, sí, entre altres.
Sí, o de l'Elvis. Potser això és la basant d'una mica més fora del que és el jazz. Després hi ha temes com que popularitzats per grans veus com el Frank Sinatra o Ella Fitzgerald, el Summer Wind, la Love Me, el Moon River... Unforgettable, no sé, n'hi ha uns quants.
Escolta, això és un repte, perquè clar, assumir clàssics, les comparacions són inevitables, vull dir que és assumir tot un repte, està
sí,
molt bé.
Sí, ja m'agrada que comparin, que sí. La veritat és que tampoc no... Jo ho faig amb totes les ganes i penso que m'ho prenc com el que són, cançons, grans cançons, en tota la seva dificultat i complexitat, però penso que doncs s'ha de fer.
Però perdoneu, és una cosa tan normal al món, és a dir, és aquí que, fixa't, la Núria Feliu ho va fer tota la vida, per entendre, no? És a dir, però sembla que si cantes aquests clàssics del Gershwin o del Cole Porter o tal, ets d'una època... No, cuidado, i són estàndards de tota la vida, i això s'ha d'anar fent,
La majoria de cançons parlen sobretot de sentiments, i els sentiments són els mateixos, o intenten explicar el mateix, aquelles que són de fa 70, 80 anys, o les de fa 20 anys, o les de fa 2 dies. Al final parlem del mateix, no? Parlem de sentiments.
Home, suposo que la gràcia està en portar-te-les a la teva manera de cantar, que això deu ser una mica també part del repte i de la gràcia.
Sí, home, a veure, jo no pretenc cantar com el Frank Sinatra, perquè en absolut ho podria fer, perquè... La veu és increïble, és la seva i no repetirà mai més. Jo intento cantar com a mi em surt i fer-ho amb tota la dignitat possible i, bueno, així sobretot...
I ens agrada molt.
Sonava molt bé,
Sí, a mi m'agrada molt.
Home, jo no sé si recordeu The Lovely, que era una pel·lícula sobre la vida de Cole Porter, que era interpretada per multitud d'estrenes de la música actual, el Rufus Wainwright, et companyia, i tots feien la seva versió d'un dels clàssics de Cole Porter, a la seva manera, i tot s'integrava i tot funcionava deliciosament a la pel·lícula.
Que
més còmic de vegades, o el que no acaba de resoldre's bé, és la imitació, que és diferent de la versió. Clar, que això ha de quedar molt clar, que a vegades hem vist espectacles d'imitacions que dius, ah, no.
No, aquí, aquí hi ha que...
En canvi, la versió és diferent, perquè aquí hi ha una aportació de l'artista.
I la pretensió és, senzillament, doncs aquest recull de cançons, posar-lo en veu meu, en aquest cas, però sobretot fent nous arranjaments, i tots els temes s'han tractat de nou. No fem la versió que feia el Frank Sinatra. Feia...
Per això. Sigui.
Però és que suposo que és inevitable, el risc de la imitació. Ho dic perquè passa amb la literatura, amb escriptors que estàs amb una novel·la i dius... Això és un plagi de Paul Auster descarat. I suposo que passa amb els actors, que hi ha alguns que dius, mira, aquest sembla que va de Robert De Niro per la vida.
Vull dir
que...
Imitadors del James Dean encara n'hi ha. Que surten cada 5 anys com a bolets, no? Per entendre'ns.
La versió té el mèrit, però la imitació, segons com, no resol.
Poder un llenguatge o un clau cinematogràfic seria una espècie de remake d'aquests temes, no?
Va, molt bé. Mira, m'agrada. M'agrada. Està molt bé. Molt bé.
L'aventura perquè fa servir... Ai, perdona, però perquè fa servir el Carles Casas, que si no hauries de fer un afany de seducció total per veure...
Tinc la sort de treballar amb el Carles, sí, és una meravella.
Àlex, digue'm. Recomanacions tu?
Recomanació, Forasters, evidentment. Tot i que he de dir que només hi ha una cosa que m'agradaria comentar en veu alta, que és un problema que tinc amb l'última generació d'actors joves. Aquesta magnífica, teòricament, generació d'actors joves, que trobo que han passat massa ràpidament de l'Institut del Teatre al Triomf en les sèries de televisió, i els està faltant una mica, crec jo, l'experiència de currar-s'ho. Li falta una bullida, i que a vegades els mires i dius, hosti, enriqueix una mica les teves maneres i formes, trobo, en alguns, Sí, sí.
Ahir em van dir exactament el contrari.
Ja ho sé, però... ja és possible.
Sí, no, bé, totes les opinions són molt respectables. Ja trobo que està bé. Sí que tens raó una cosa, de que la televisió els hi fa molt mal, perquè qualsevol cosa és bona, i tot ho diuen d'una manera que no te n'enteres, no? I amb aquesta pel·lícula m'he currat molt que s'enteressin, perquè crec que dramàticament es pot dir, donant una inflexió dramàtica a totes les paraules, i que s'entenguin, no cal fer aquesta cosa de córrer per fer veure que treballes amb naturalitat. Amb això estic absolutament d'acord, i jo crec que en la pel·lícula s'ho han treballat molt.
Bueno, en definitiva, Forasters és evidentment l'estrena de la setmana. Jo encara també crido l'atenció sobre El somni, que és una magnífica pel·lícula catalana que no ha tingut de moment encara acollida, és excel·lent.
I n'hi ha una altra, Nadar.
Nadar també, és veritat.
També és meravellosa.
I falta El cant dels ocells, que arribarà ara.
I se'ns hagi de feina aquest cap de setmana.
Sí, sí, mira, ja estem estressats.
Que cara fred i plourà, fantàstic.
Una bona raó per anar al cinema. Clar.
I si no es va al cinema, es pot escoltar a la ràdio.
Ai, gràcies, m'agrada. Molt bé, està de bo fer aquella.
Mentre s'hi va, no?
Pot escoltar la ràdio.
Vols dir per escoltar un programa de cap de setmana?
Sí, per exemple.
La Finestra Indiscreta, per exemple.
Una Finestra Indiscreta i l'altra El suplement.
Evidentment, la Finestra Indiscreta sempre, Àlex, sempre. I el suplement també, clar, nosaltres tenim previst unes quantes cosetes. Per exemple, ens n'anem a la Fira Màgic Internacional amb Unitat Mòbil. Aquesta fira, és la 24a edició que es fa d'aquesta fira, és una fira espiritual alternativa, d'acord? Aleshores, l'entrada costa 10 euros, i allà què s'hi troba? Doncs conferències, tallers terapèutics gratuïts, estants de consulta de professionals, exposició, venda de productes, totes les persones a qui els agrada aquest tipus, doncs, de continguts, no? Doncs també hi ha autors, investigadors, coneguts especialistes del món espiritual alternatiu, el seu director és el Sebastià Darbó, que hem de dir de Sebastià Darbó, també, i ell ens acompanyarà per tota la fira. Això per començar.
Molt bé.
I més coses. També anirem a la Vall d'Hebron. Hem fet un reportatge d'una experiència pilot que estan fent molt interessant a la Vall d'Hebron, de Reiki. Ho estan fent a la unitat de materno-infantil, i hem parlat amb molts malalts que ens han sotmès a aquesta teràpia, que no és una teràpia alternativa. Atenció, no barregem ara històries. Conceptes. És una altra història. S'està fent a la Vall d'Hebron. És, em sembla, l'únic hospital a banda del Gregorio Marañón que ho està fent, i amb resultats excel·lents i fantàstics pels malalts que es troben en aquestes situacions. Hem passat a parlar de molts malalts i amb familiars de malalts, perquè molts eren criatures.
Molt bé.
I no sé, moltes més coses. Ah, perdó, hem convidat a esmorzar el diumenge a la Montserrat Tura.
Ah,
la consellera de Justícia. Tenim alerta. Hi ha moltes qüestions a parlar amb la consellera Tura.
Una gran actriu en potència, no ben aprofitada encara.
Perdó?
Sí, i tant.
Per què ho dius?
Perquè ho és, perquè té les característiques físiques, la personalitat, la manera de fer i de dir...
I la veu.
La veig fent papers de teatre i de cinema. Jo crec que és un, seria una gran actriu.
La consellera. Actriu.
Sí, absolutament.
Però tu saps si li agrada?
No, però ho dic... Ho dic.
Què prens per l'encostipat?
No! Perdona, hi ha gent que tenim una... Hi ha gent que té una...
Però jo li preguntaré, però tu saps si ella té alguna tirada, allò de dir...
Hi ha persones que les mires, jo les miro, veig gent, que podria dir... Hi ha gent que sembla dotat per ser una persona potent en escena o en una pantalla. Hi ha gent que no.
Però la veus per comèdia o drama?
Mira.
No, és que m'he quedat ara amb el dubte.
Mira. A una pel·lícula del Blake... No, és que és curiós, sembla que m'estiguem fotent i no... Ho estic dient absolutament en sèrio.
No.
Em perdó que porto 40 anys treballant amb actors.
Què diu?
És la segona vegada que discrepo de tu.
Diu no una, dues. Òscar.
Vinga, us porto uns quants llibres. A veure, aquest l'he descobert una mica tard, ho dic perquè va sortir publicat per Sant Jordi, que és el llibre de relats del Biel Mesquida, a Croyam. Jo no l'havia llegit encara, em sembla un llibre excel·lent. Són 99 relats molt breus, poc exuberants, cosa poc habitual també amb el Biel, és a dir, amb les seves obres anteriors ja ho havia demostrat aquesta exuberància. Doncs aquí són relats molt concentrats i és una mena de mosaic de Mallorca. Però a mi hi ha una cosa que m'agrada i que sé que li agrada molt també al Ventura, que són els personatges secundaris. Els secundaris aquí són fonamentals. Surten més de 500 personatges, homes i dones de Mallorca, que s'enamoren, que maten, que es droguen, que se senten abandonats... és a dir, són autèntiques tragèdies, però estan molt ben escrites, val molt la pena. I us porto un altre llibre de relats, que és La vida en el campo, del Giovanni Verga, que és un autor clàssic italià. Aquí els que saben de cinema recordaran una pel·lícula de Visconti que era La terra tremola, estava basada en un relat del Giovanni Verga. És un dels màxims exponents del verisme, que era un moviment literari italià molt acostat al naturalisme francès. I són relats fantàstics sobre la vida de camperols pobres, de pescadors que viuen en zones de Sicília abandonades, de pastors que tenen veritables problemes per sobreviure. És un llibre que a més ha publicat Perifèrica, feia més de 70 anys que no sortia publicat a Espanya i que val molt la pena també.
Molt bé.
La veritat és que ara que parla d'italians i de personatges secundaris, jo no sé si heu anat a veure una de les grans pel·lícules que es fa ara,
Gomorra.
Que és Gomorra.
No, encara.
Que és una pel·lícula que està feta, o sigui, tots els personatges de la pel·lícula són els personatges secundaris d'altres pel·lícules, i que en aquest cas són els protagonistes absoluts i componen un mosaic del que és els esclaus de la Camorra, per entendre.
I a més en línia documental, és a dir, que no pensin que van a veure El Padrino ni Los Soprano, no, és una altra història. El llibre també val molt la pena. Sí, en aquest cas, pel·lícula i llibre són molt recomanables.
És molt Rossellini, molt Pasolini, molt Acatone, molt aquest estil de personatges i de pel·lícula. Està molt bé.
No d'estil.
No d'estil.
És fantàstica, la pel·lícula.
Però és una pel·lícula plena.
Jo no he llegit el llibre.
T'encantarà, de veritat, eh?
Sí, la pel·lícula em va agradar molt, ja. Molt.
És molt interessant.
En el llibre hi ha una cosa que no surt a la pel·lícula, que val molt la pena, per això recomano el llibre també, que és el paper de les dones i el paper dels mitjans de comunicació en tot aquest conflicte. Mm. I per això val molt la pena també el llibre, perquè té uns capítols que estan adreçats amb aquests personatges.
Alguna cosa més, Núria?
Sí, hi ha més coses, que també parlarem d'una obra que acaba aquest cap de setmana al SAT, del Toni Albà, Protocol per a Camaleons. Vindrà el Toni i ens explicarà com li ha anat aquesta experiència. De fet, ha estat la segona temporada que està amb aquesta obra de teatre, que sabeu que és una paròdia una mica de tota la història de la família reial, que a més, si la vas a veure un dia, un altre, la va canviant de guió, vull dir que ell ja...
Que pots repetir, vaja.
Sí, es pot repetir perquè mai no hi ha res. A més, va molt lligat amb l'actualitat i afegeix els seus gags, sempre. Doncs el Toni Albà, un altre dels convidats aquest cap de setmana.
I jo us porto una novel·leta, corteta, pel cap de setmana també, eh? És una lectura ràpida. Es titula La casa de los conejos, de Laura Alcoba. És un relat autobiogràfic d'una autora argentina, però que viu a França. Ella va ser la filla d'un dels dirigents dels Montoneros, el moviment guerriller, i explica la seva experiència de nena, amb 7 anys, a partir de la seva mirada, la vida en aquella casa. Una casa on aparentment es venien conills, però en canvi el que es feia era editar el diari del moviment. Uh-huh. És un acostament a la mort, sobretot a la mort de la gent propera a la família, a la degradació del moviment Montonero, però també a la degradació d'Argentina i de la pròpia família, i com ens ve a demostrar com allò que vivim quan som criatures ens afecta a la nostra existència. Jo diria que és una mena de llibre, és un exorcisme, però que realment està molt ben escrit, val molt la pena també.
Tindré l'oportunitat de poder presentar l'autora i el llibre el dia 11 de desembre a l'Institut Francès. Vull dir que apunteu-vos-hi.